COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És l'aventura del matí per a milers de persones. És quan saps quan entres, però no quan surts. Un altre dia horribilis pels usuaris del transport públic. L'avaria d'un comboi a la línia 1 del metro ha provocat aglomeracions perilloses a l'andana de l'estació de Sant Andreu Comtal, ja que a més ha coincidit amb l'increment de passatgers procedents de les obres de rodalies de les línies R2 Nord i R11. Una altra incidència a les instal·lacions d'Adif a Riudellots de la Salva ha deixat sense servei en direcció Girona les línies RG1 i R11 a última hora d'aquest matí. Aquesta incidència està ocasionant retards de més d'una hora en direcció a Barcelona i d'amplitud d'una hora i mitja cap a les comarques gironines. A tot això hem d'afegir la vaga del servei d'autobusos a Barcelona Ciutat amb una aturada de 24 hores. Bona tarda, sóc Sergi Tor. Tot aquest acúmul d'incidències. I amb aquesta hora has de conèixer que els usuaris de l'autobús de Barcelona tindran serveis mínims del 40% des de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre, mentre que a la resta del dia, com és hores d'ara, el servei es redueix a únicament un 20% dels autobusos en circulació. Atenció, perquè els sindicats també han convocat aturades parcials de 2 hores per torn del 23 al 30 de setembre. Aquest matí, la fotografia dels autobusos a la ciutat de Barcelona són de plens de gom a gom, més temps d'espera i viatgers indignats i molestos, com ha pogut comprovar Àngel Lemus. Àngel, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Avui ens hem desplaçat a Passeig de Gràcia per veure com porten els viatgers de bus aquesta jornada de vaga. La majoria de viatgers no coneixien aquesta vaga i s'han quedat sorpresos al veure que no passava el bus i que els castells informatius no afegien res d'informació. Altres viatgers han optat directament per al metro per anar caminant. L'Estefania és una de les afectades que lamenta que no doni informació en els cartells i s'ha sorprès al veure tanta gent a la parada.
No, la veritat és que m'ha sorprès trobar tanta gent a la parada i bueno, fa estona que m'estic esperant i encara no arriba l'autobús, però no en sabia res. Fa 10 minuts que espero i en teoria passa cada 7 minuts, per tant, ja n'hi ha alguns que ja no han passat. No hi ha enlloc cap cartell ni cap... Bueno, les pantalles en teoria van... Bueno, la informació és que van arribant amb la freqüència habitual, però no és l'habitual.
El Pere és un viatger habitual, que al igual que molts altres es pensava que la vaga era demà i ara veu que arribarà tard.
Sabia que hi havia vaga, però no sabia que era avui, creia que era demà. I ara ho he vist per internet i dic, doncs mira, caminar una estona. No m'ha informat ningú. No hi havia cap cartell senyalitzador ni a fora ni enlloc, sinó que ho he vist pel mòbil.
En Marc viu fora de Barcelona i el no conèixer que hi havia vaga tindrà que buscar una alternativa.
No tenia ni idea, m'ho acabo de trobar. Fa un quart d'hora que estic esperant. Dos busos haurien d'haver passat i no tenia ni idea. A esperar, clar, perquè si no o he de tornar enrere amb el tren cap al metro o he d'agafar un taxi.
Amb el pas de les hores, més viatgers optaven per buscar alternatives, deixant així les parades de bus quasi buides.
Gràcies, Àngel. Parlem ara de la crònica policial, perquè està sent uns dies amb moltes morts violentes a Catalunya aquesta setmana, de Tortosa a Campdevànol, passant per Barcelona. Hores d'ara, la policia, alguns casos ja resolt, com la mort de la treballadora del bingo de 50 anys de Tortosa, amb 5 detinguts i 3 arrestats, i hores d'ara els Mossos d'Esquadra intensifiquen les seves investigacions per la mort de la jove de 21 anys, Anna Ye, trobada assassinada a la localitat del Ripollès de Campdevànol. La situació, doncs, hores d'ara, és que s'està estudiant si la jove també va ser agredida sexualment amb jornades precedents. El seu nòvio, la seva parella, recordem que ha estat detingut i la policia investiga si el cercle d'agressors era superior. I ara estarem amb una bona notícia que ens arriba des de la Sagrada Família. La Junta Constructora ha anunciat que a finals d'any acabarà la construcció de les torres de Marc i Lluc. La Basílica ha presentat les escultures de lleó i el bou que han de coronar aquestes dues torres. D'altra banda, des del temple ens han explicat que preveuen tancar aquest any 2022 gairebé amb 3 milions i mig de visitants i uns ingressos de 87 milions d'euros. És a dir, que el primer any després de la pandèmia la situació s'ha pogut ja estabilitzar.
Així és, la Sagrada Família es troba en la recta final de la seva construcció i a finals de desembre s'estrenaran les torres evangelistes de Marc i Lluc amb les escultures del lleó i el bou, tal com han anunciat aquest dijous el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, i l'arquitecte director Jordi Faulí, en la roda de premsa on també han presentat el balanç d'aquest 2022 i les previsions de cara al pròxim any 2023. Satisfets amb la recuperació progressiva que ha tingut el temple després de la pandèmia, preveuen finalitzar l'any amb 3,4 milions de visitants, la qual cosa equival a un 72% respecte al 2019 i amb 87 milions d'euros en ingressos corresponents al 85% del nivell d'ingressos que va haver-hi també l'any prepandèmia.
La recuperació ha estat progressiva. Els mesos d'estiu, l'afluència de públic ha estat molt semblant a la del 2019 i que durant l'any 2022 hauran visitat la Sagrada Família 3.400.000 visitants, que representa un 72%. Per al 2023 esperem 4 milions de visitants, que situaria el 85%. Donarien 102 milions d'euros d'ingressos, que estaria a nivells molt semblants al 2019, i ens permetria fer inversió en obra de 45 milions d'euros, que estaria a nivells del 74% del 2019.
Un fet que també ha influït favorablement en l'increment de la velocitat de la construcció del temple, que asseguren una vegada finalitzades totes dues torres el 2023, acabaran també les torres evangelistes de Mateu i Joan, mentre que la construcció de la Torre de Jesús, la més alta del temple, es preveu que finalitzi el 2026.
L'objectiu del 23 és, del nivell 8 que tenim ara a la Torre de Jesucrist, arribar al nivell 12, que és tot el cos principal de la torre, cap als 144 metres, i, evidentment, acabar els dos evangelistes de la banda mar, l'evangelista Mateu i l'evangelista Joan. També preveiem l'any vinent finalitzar el projecte executiu del terminal i de la creu de la Torre de Jesucrist. I de la creu acabarem el projecte fent un prototip d'un braç de la creu per poder comprovar el bon funcionament del projecte.
No obstant això, i en referència a la data final de les obres, han assenyalat que encara no la poden anunciar amb exactitud i consideren que fins al 2024 tampoc estaran en disposició de donar-la.
Actualitat de serveis. Temps a Moixés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya intervals ennuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna que creixeran sobretot a zones de muntanya on aquesta tarda no es descarten alguns ruixats o tempestes ocasionals. A la resta del territori no s'esperen aquestes precipitacions amb unes temperatures avui que són més baixes al sud de Tarragona i altres zones del Terç Oest, mentre que la resta no presenten gaires canvis amb màximes avui a les capitals de província de 27 graus a Barcelona, de 26 a Lleida i a Girona, i avui també la màxima serà de 26 de Tarragona. I si ens referim al vent, predominarà la component est i tindrem alguns intervals moderats a zones de litoral. Si mirem ara demà divendres, esperem a primeres hores intervals ennuvolats sense descartar xàfecs dispersos i ocasionals a la meitat sud del litoral, mentre que a la resta tindrem sols poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols baixos. A la tarda la situació canviarà i els cels quedaran ennuvolats o coberts i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes amb acumulacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en una hora. Per últim, les màximes de seran de 27 graus a Girona i a Barcelona, de 28 a Lleida i de 26 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Trànsit i les seves incidències. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però tenim algunes incidències a comentar. Per exemple, un accident que s'ha produït ja fa estona, de fet, a la C65, a Llambilles, a Girona. S'estan acabant de retirar els vehicles accidentats. I, de fet, hi ha cua important en tota aquesta zona i, a més, en tots dos sentits de la marxa. Cua de més de 3 quilòmetres, com us dèiem, a la C65, tot el tram de Llambilles molt complicat en totes dues direccions. També tenim unes obres a la C35, a Llagostera. Aquí hi ha aturades puntuals d'un quilòmetre anant cap a Sant Feliu de Guíxols. I acabem a la Nacional 260, a la Vall de Bianya, al túnel, i tenim unes obres que també compliquen el trànsit en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
En 35 minuts arriba Esports Cope, però busquem ja la última hora de l'actualitat esportiva. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. La última hora d'un dijous que veu com arrenquen els partits del calendari FIFA d'aquesta aturada del setembre, amb implicació dels 18 futbolistes del Barça que estan repartits per la geografia planetària i amb protagonisme especial dintre d'aquest grup a les darreres hores per Ousmane Dembélé. Víctor Navarro.
Ha parlat a Ràdio Monte Carlo des de la concentració amb la selecció francesa, són paraules lògicament en francès, d'un Ousmane Dembélé que té un desig per damunt de tot, per damunt del Mundial, per damunt de Pilotes 2. Guanyar la Champions, deia, amb el Futbol Club Barcelona, perquè fa molt que el Barcelona la guanya des de 2015 i va arribar al 2017 i diu que és el seu desig guanyar la Lliga de Campions. També ha dit Dembélé en aquesta entrevista que sempre li va dir a Xavi que volia quedar-se al Barça, que van haver-hi negociacions, però que al desembre ja li va comunicar que el seu desig era estar al Futbol Club Barcelona. I per últim, Dembélé parlava així de la seva primera etapa al Futbol Club Barcelona abans d'aquesta renovació.
Doncs sentirem les paraules de Dembélé a Esports Cope. Crec que podem sentir aquest document. Escoltem l'extrem francès del Barça.
Perquè des de 2017 fins ara he perdut temps. Des de 2017 fins al 2020-2021 he perdut massa temps. Amb les lesions, tot el que hi ha al voltant i altres.
Tot el que hi ha autour, etc.
Avui també dintre d'aquesta Lliga de Nacions, un interessant Polònia-Països Baixos i un Croàcia-Dinamarca, amb afectació pels internacionals del Barça. D'altra banda, els disponibles de Xavi Hernández tornen aquesta tarda als entrenaments. A l'Espanyol, veu des del vestidor de Diego Martínez. Quique Iglesias.
Sí, de Pol Lozano, que és el futbolista que avui ha atès als mitjans del club. Un Pol Lozano que va debutar en aquesta temporada l'altre dia, jugant 5 minutets a Anoeta. I és possible que, per què no, aprofiti el mal moment de Vinícius per ser titular d'aquí a uns partits. Pol Lozano.
Des del meu punt de vista, jo crec que no s'està traduint el nostre joc en punts, però al final nosaltres sabem que jugant així, jugant amb aquestes sensacions, sent serios com ho estem sent en moltes fases del joc, jo crec que arribaran els punts, evidentment. Nosaltres estem convençuts i hem d'anar amb la mentalitat de guanyar cada partit.
Cada partit serà el proper contra el València el dia 2 d'octubre. Demà més feina abans del cap de setmana lliure.
I a més de tot això, avui atén la trucada d'Esports Cope des del vestidor de Montilivi un dels jugadors de millor rendiment aquest començament de temporada, com és Aleix García. Recordem que el club ha presentat recurs a apel·lació per intentar reduir els dos partits de sanció que l'han caigut a Mitchell per la seva expulsió al camp del Betis. Pàgina poliesportiva, bàsquet, el Barça recupera el ceptre de la Lliga Catalana, però es queda sense Mirotić per la Supercopa, Alberto Díez.
Sí, és oficial, ja que Mirotić no arrenca la temporada amb el Barça. No hi ha data perquè pugui reaparèixer, perquè de moment continua recuperant-se d'aquesta lesió al tendó d'Aquiles del peu esquerre. Un Barça que ha començat la temporada guanyant el títol de la Lliga Catalana. 82-92 davant el Joventut de Badalona, amb Kalinic i Abrines com a referents. El primer 13 punts a l'últim quart. Sentim el tècnic del Barça, Saruna Jasikevičius.
No puede darte mucha confianza porque nosotros no sabemos muchas cosas de nosotros mismos ahora mismo. Está siempre ganar mejor, yo creo que jugadores van a venir a entrenar mañana más felices, ambiente va a estar mejor por ser ganado, pero confianza, nosotros sabemos que estamos lejos de donde queremos estar, vamos a ser realistas, pero mucha cosa positiva la verdad de estos dos días.
I sense marge per gaires valoracions més, el dissabte es tornen a enfrontar el Barça i el Joventut de Badalona a la semifinal de la Supercopa Endesa que juga a Sevilla.
També en plana poliesportiva, en vol avui al Palau a 3 de 9 de la nit, segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions Barça-Kilche, reedició de la darrera final continental de clubs. Twitter@esportscope, allà estan les preguntes del dia, com sempre, una de Barça, una d'Espanyol i una de Girona. En clau blaugrana, us preguntem avui si creieu que aquesta serà l'última temporada de Gerard Piqué al Barça. Guanya el CIA aclaparadorament, 95,5% de suport a aquesta opció. Pregunta en clau espanyolista, a qui voleu de titular al mig centre pels propers partits? Vini Sousa, Pol Lozano o Keydi Vare? Guanya per un estret marge Vinícius Sousa, 45% per un 42,5% de Pol Lozano. En clau Girona us preguntem de qui sou més, d'Oriol Romeu, de David López o d'Aleix García? Guanya per davant 48% Oriol Romeu.
En mitja hora comença ja Esports Cope. Gràcies, Gil. Fins després. Bona tarda.
Bona tarda.
I continuem amb l'actualitat d'aquesta jornada del dijous. Sembla com si fos una competició a veure qui és més avançat que l'altre, però no em negaran que alguns ajuntaments de Catalunya sembla que tinguin una obsessió que arriba fins i tot a punts de malaltisa entre nens, nenes i les seves conductes sexuals. Primer va ser aquest mes d'agost la gincana sexual de Vilassar, que per cert li va costar el càrrec a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vilassar. Després la cursa amb calces i calçotets a Mollet patrocinada per un sex shop. I ara l'Ajuntament de Terrassa organitza per el cap de setmana del 1 d'octubre un taller infantil de travestisme per introduir el tema de la flexibilitat de gènere. L'activitat està adreçada a nens de 6 i 12 anys i a les seves famílies, que hauran de pagar 5 euros. En el programa del taller, que ens ha fet arribar Valens, s'explica que 3 drag queens acompanyaran els assistents a preguntar-se quin cos ens agradaria construir més enllà de la casella de sortida que ens ha tocat per biologia. És a dir, si som homes o dones. Yolanda Canales té reaccions de totes les bandes, la banda de la política i també la familiar.
Des de l'àmbit familiar hem parlat amb pares com l'Albert Serra, qui troba lamentable que es facin activitats d'aquest tipus dirigides a nens quan aquests encara no són madurs i no tenen la capacitat de discernir. En tot cas, considera que qüestions com el gènere no s'han de tractar en tallers, sinó que necessiten l'acompanyament adient. També recomana a l'alcalde de Terrassa altres partides on destinar els diners que dedica aquest taller de travestisme i que també van orientades a ajudar els més petits.
Hi ha moltes altres coses. Hi ha un ventall molt ampli de possibilitats per salvar els infants i a la mainada. Infants que, malauradament, no tenen oportunitats en aquesta vida d'extraescolars, de beques menjador que sempre queden curtes. Hi ha moltes coses en una societat, en una crisi com la que estava, com la que vindrà, com perquè se'ls pugui ajudar, però no fomentar tallers que penso que no porten enlloc.
Des de la vessant política, la líder de Valens, Eva Parera, diu que hauria de dimitir la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa, Rosa Boladeres, perquè l'administració no ha de promoure aquestes activitats que només porten confusió als nens, perquè amb 6, 8, 10 anys són encara molt moldejables i no se'ls pot parlar d'identitat sexual o que es qüestionin el gènere. Ho troba, de fet, una barbaritat i una aberració i lamenta que tot forma part d'aquesta nova cultura progressista que s'ha instal·lat i que es basa en introduir dubtes.
Ha nacido esta nueva cultura progre de hablarles de sexo a los adolescentes, a los niños, pero no de una manera educativa, no de una manera normalizada, sino haciéndolo desde la óptica de que deben poner en duda su sexualidad, incluso deben poner en duda su género. Es absurdo, estamos llegando al absurdo de decir que los niños no nacen niños y las niñas no nacen niñas.
Parera també diu que els recursos públics que s'hi destinen a aquest tipus de tallers o activitats podrien anar a parar a altres partides on hi ha més necessitat i, en tot cas, no entén per què s'ha d'eliminar de la política pública la moral i l'ètica.
I ha estat un bon matí per a Sandro Rosell. Ens situem ara als jutjats de Barcelona perquè el jutjat penal número 3 ha absolt d'un delicte de frau fiscal l'empresari i expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell. La Fiscalia i l'Agència Tributària li demanaven 2 anys i 9 mesos de presó per suposadament haver defraudat 230.000 euros en concepte d'IRPF del 2012 mitjançant la simulació de feines, despeses i ingressos a través d'una societat unipersonal dedicada a la intermediació i consultoria. El Ministeri Fiscal també demanava que pagués una multa de 300.000 euros i que perdés la possibilitat d'obtenir subvencions públiques o incentius fiscals durant 3 anys, ni que pogués presentar-se a eleccions durant el temps de condemna. Com dèiem, finalment, el jutjat penal número 3 ha absolt a Sandro Rosell. I més de tribunals. La gent dels Mossos d'Esquadra, Inma Alcolea, expedientada reiteradament per les seves idees constitucionalistes i per denunciar públicament la deriva independentista de molts agents del cos policial, s'acaba d'apuntar a una important victòria judicial. El jutjat social número 7 de Barcelona ha reconegut l'assetjament laboral que ha sofert Alcolea pel seu rebuig al procés separatista i, a més, considera accident de treball la seva situació d'incapacitat deguda a les diverses després depressions que va provocar la pressió que li van fer d'afers interns de Mossos d'Esquadra. Alcolea, tot i estar satisfeta per aquesta victòria als jutjats, ens ha dit que la seva vida laboral dins de la policia catalana continua sent un calvari.
Continua, perquè l'administració va trigar 10 mesos a respondre a la seva sol·licitud per a recuperar-la com a funcionària i quan ho va fer li va concedir, això sí, una destinació a 200 quilòmetres del seu domicili. Però d'entrada ha aconseguit una victòria important perquè la jutge reconeix l'assetjament de la Conselleria d'Interior a aquesta gent dels Mossos en una sentència molt ben fonamentada, diu Alcolea. Sentència que la Generalitat recorrerà. Alcolea també explicava a COPE tot el que ha hagut de passar.
Que la juez reconoce que ha habido hostigamiento por parte de la empresa
empleadora en los continuos medidas cautelares, expedientes disciplinarios, todos ellos recurridos en la justicia y declarados improcedentes.
També lamenta que hi hagi una doble vara de mesurar a l'administració catalana en funció de la ideologia del funcionari.
Es decir, aplican el régimen disciplinario en función de la ideología política de cada uno de los funcionarios. Ha sido así desde siempre. De hecho, la fiscal Madrigal ya dice en el juicio del procés que la Generalitat de Cataluña actúa como una organización criminal. Y bueno, vemos, por desgracia, que la situación ha variado poco respecto al año 2017.
Alcolea demana així mateix al govern central, al Ministeri de l'Interior, que posi en marxa la passarel·la perquè aquells agents dels Mossos que ho vulguin puguin passar-se a la Policia Nacional o a la Guàrdia Civil.
I les cues a les agències de viatge aquests dies són constants. Per què? Els pensionistes volen confirmació del seu viatge del Imserso després d'haver recuperat l'oferta després dels 2 anys de pandèmia. Moltes cues. Alejandra ens ha reconegut a Cope Catalunya i Andorra que a vegades són productes de les ganes de tots que estan generant aquestes cues i temps d'espera.
Bueno, som la gent, que ho fem. Som la gent, perquè nosaltres ja tenim gairebé demanat el viatge i l'hotel i tot, però aquí estem. O sigui, no esperem que mos truquin per telèfon, fem cua. O sigui, tenim tantes ganes que la veritat és igual esperar a casa que et truquin que no pas aquí fent cua.
Són les ganes de confirmar un viatge. Els preus oscil·len entre els 115 euros per un viatge de 4 dies per capitals de província a Espanya, els 405 euros per un viatge tot inclòs de 10 dies a les Illes Canàries. Els viatgers, consultats per COPE, molt contents de la confirmació i de tornar a viatjar.
Amb molta alegria, a Punta Umbria, a Huelva, al mes de març.
A Andalusia, Màlaga, Almeria, gener i febrer.
Jo a Menorca, febrero. Gente súper amable, la cola es lo peor. Mucha gana. Por mí estaría viajando siempre.
I l'alegria dels futurs viatgers que ja planifiquen la seva sortida contrasta amb les peticions del sector hoteler que reclamen un canvi de model. Que l'actual no és sostenible econòmicament, que obrir a l'hivern significa una gran despesa per un gran hotel i, a més, aquest any incrementat per la factura de la energia. Recordem que el preu fixat és de 23 euros amb 50 cèntims per plaça, IVA inclòs. Aquest preu ha d'incloure allotjament, pensió completa, amb beguda i servei d'animació. Hi ha discrepàncies entre l'Imserso i les associacions d'hotelers de les xifres dels hotels que s'han donat de baixa aquesta temporada a nivell de tota Espanya. Segons l'ens públic, és un 10% i de 270 establiments de la passada temporada s'han ofertat 242 a l'actual i que les places han augmentat un 10%. Però hi ha diverses associacions d'hotelers que xifren la caiguda amb un índex més elevat. Per exemple, a Catalunya, la reducció de l'oferta és més profunda. De 40 establiments s'ha passat a 21, gairebé un 45% menys. Al Lloret de Mar, de 9 hotels, se n'ha passat a 5, 4 han tancat. La Costa de Tarragona, amb 11 hotels, lidera l'oferta catalana a l'Imserso. I saludem a l'informatiu migdia de Cope Catalunya i Andorra, Albert Sabé, president de l'Associació Hotelera de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. President, bon migdia.
Hola, bon dia.
Vostè és dels que considera que el model de l'Imserso està caducat, se li ha de donar una volta, o que amb una petita millora se podrien resoldre les discrepàncies?
Bé, realment pensem que faltaria una millora important en el que realment en el que es paga, no? Aquest és el quid de la qüestió i el gran problema, no? Pensa que nosaltres com a hotelers venim queixant-nos del que ens paguen ja abans de la pandèmia. O sigui, ja les queixes venen d'aquella època i des de llavors en ara els preus que ens paguen pràcticament no han variat. I, bueno, ja han passat 3-4 anys, han passat coses que encara han agravat més la situació, com és el que tu comentaves, el cost de l'energia, però és que no és l'únic cost que ens ha pujat. Ens han pujat molts altres subministres que tenim que comprar també als hotels per donar els nostres serveis, que també han pujat. Llavors, quan ens queixem és per alguna cosa, no? És el motiu que les comptes d'explotació d'aquests hotels cada cop surten més justes, no? I el perill que ens ha que un any realment això se'n vagi tot en orris, no? Perquè realment la gent no es guanya la vida i per no guanyar la vida doncs cada cop aniran obrint menys hotels per aquest programa, no? Que en si pensem que és molt necessari, no? Perquè realment ajuda a allargar les temporades, allarga les contractacions de personal, dona vida en certs mesos de l'any que si no no n'hi hauria. Bueno, realment la filosofia és bona, però bueno, s'haurà de fer alguns ajustos, no?
Considera que pot haver-hi, de cara als pròximes temporades, si no hi ha una solució econòmica, més baixes d'hotels i cada cop l'oferta serà més minsa?
Que sí, a més pensem que del global de l'operatiu que es munta d'Inserts a tot Espanya, una part molt important s'està concentrant a Benidorm i aquella part de costa que han aconseguit a través de la Generalitat Valenciana que ajudin amb subvencions als hotels que s'apuntin a aquest programa, no? Amb la qual s'està distorsionant tot d'una manera molt absurda, no? Perquè per no pagar el govern central, a la Comunitat Valenciana han aconseguit que els hi subvencionin una part dels costos perquè puguin obrir, no? Llavors ja estem competint amb hotels amb unes altres condicions, no? Vull dir que és tot una mica un despropòsit que no té massa sentit, no?
Sí, quan parlem d'una oferta nacional, la uniformitat hauria d'existir. Ja que tenim Albert Sabé, president de l'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre, m'agradaria doncs plantejar-li un fi de temporada d'estiu, temporada alta. Després de 2 anys inimaginables a causa de la pandèmia, hi ha hagut doncs els primers informes econòmics que parlen doncs d'una recuperació aquest estiu.
Bé, el que seria la temporada alta, com tu dius, ja hauria acabat, o sigui, la nostra temporada encara s'allarga fins ben entrat novembre i podrà haver activitat per la zona, però bueno, la temporada alta sí que ha acabat, estem contents, com tu deies, venim de 2 anys horribles, llavors aquest any s'ha tornat a semblar bastant a el que era la normalitat aquí a la nostra zona i, bueno, i a nivells de moviment de passatgers ens hem apropat en certs moments ja bastant als números que fèiem el 2019, on tenim doncs més preocupació doncs amb el tema de costos, no? Que se'ns han disparat, doncs, com tu deies, el tema energètic, ens ha costat també, que ens ha pujat també molts subministres que fem servir als hotels, hi ha hagut problemes després de 2 anys que s'havia aturat molt l'activitat en la contractació de personal, però bueno, al final doncs estem contents perquè la temporada, diguéssim, ha tornat a bategar com era d'esperar, no? Hem tingut aquí a la nostra zona algun problema amb mercats internacionals que no han tornat. Un mercat important per nosaltres és el mercat rus, que per les circumstàncies no ha vingut i també ho hem notat a faltar. El mercat britànic, que és molt important a la zona, s'ha recuperat bastant, encara no està potser als nivells del 2019, 2 anys parat les coses costa pues, tornar-les a posar en marxa, però estan ja en uns nivells importants i, bueno, i el mercat francès, que és més pròxim, aquest també ha respost força bé la temporada alta, no? I s'ha posat ja en nivells doncs, del 2019, inclús l'ha superat en alguns moments.
Albert Sabé, president de l'Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Vinga, vosaltres, adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cas de la nena de 3 anys de Sitges, sola i tancada durant 7 hores amb un autobús, acaba bé perquè la nena es troba bé, que és el primordial i el més important d'aquesta situació insòlita. És clar que van fallar tots els protocols, el monitoratge, el conductor de l'autobús i la pròpia escola. Les dues monitores, que estaven al capdavant del servei del bus, han estat apartades de la feina. Una feia 20 anys que feia el servei, l'altra més de 3 anys. I el Consell Comarcal del Garraf espera informes de totes les parts implicades, amb el que es tracta, sens dubte, d'un descuit humà. L'empresa del bus, Autobusos Plana, diu que és responsabilitat de les monitores i la Fundació Pere Tarrés, en un comunicat, diu que tot apunta que va fallar un o més dels protocols establerts per l'equip de monitoratge de l'escola i de la empresa de transport, que per llei té l'última responsabilitat de verificar que l'autocar quedi buit en acabar el servei quan deixa el vehicle a Cotxeres. Saludem a Xavier Reboso, membre de UGT. Xavier, bon migdia.
Hola, bon migdia.
Bé, l'ensurt i el descuit, que afortunadament acaba bé, que és el més important de tot, aflora la situació laboral del monitoratge. Sous baixos, 360 euros, que obliguen a treballar en més d'una feina, i una ràtio molt alta a l'hora de cuidar els menors. Quines mesures reclameu per tal de millorar aquestes situacions laborals?
Doncs, per la nostra part, des de la nostra organització, ja portem molt de temps demanant l'implicació de les administracions. Per què? Perquè amb el tema de les subrogacions dels serveis, per la Generalitat ja està molt bé, treu feina de sobre, però deixa en mans de les empreses de lleure tota aquesta organització. Hi ha uns protocols que són molt generals, que en el moment que hi ha cap tipus de canvi del servei, doncs ens trobem amb aquest tipus de problemes. Llavors nosaltres pensem que és la Generalitat qui s'ha de fer càrrec, a més s'han d'ampliar els cursos de formació, que aquests cursos siguin subvencionats, i a part que no es subroguin aquest tipus de servei. Nosaltres ja pensem que hi ha tot un seguit d'àrees dintre del lleure que tindrien que pertànyer directament a l'administració.
Estàs apuntant a aquesta possibilitat de cursos subvencionats de cara al futur. Aquesta seria una bona solució? A hores d'ara no hi ha aquesta formació adient per les persones que s'encarreguen atenció dels menors d'edat?
Doncs la formació és molt breu. Puc explicar-te que un curs per fer monitor són 3 mesos, única i exclusivament. Hem de tenir en compte que el tema de monitoratge és un món molt ampli. Tenim des dels monitors que van, com aquest cas, en els autocars, a inclús monitors, vale, que en un curset de 3 mesos han de donar de menjar a nens i nanos que estan en centres d'educació especial i els han de donar de menjar en una zona gasonàstrica, per exemple. Nosaltres portem molt de temps reclamant, intentant negociar conveni, que hi hagi la figura del vetllador mèdic o sanitari, com el vulguin anomenar, perquè creiem que en 3 mesos moltes de les feines que estan duent a terme aquest grup de treballadors i treballadores doncs queda curt i s'ha de professionalitzar i s'ha de dignificar aquest sector.
Xavier Reboso, membre de la UGT, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Bon dia, moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La guerra a Ucrania se intensifica i, evidentment, doncs, tothom ja està preparat per passar un hivern amb la qual l'escalada de preus, especialment amb el sector de l'energia, està garantitzat. Pimec ha alertat que la meitat de les pimes de Catalunya es troben en risc de viabilitat per la pujada del preu de l'energia. Això es desprèn d'un estudi elaborat per la patronal que detalla que des del passat mes de febrer, quan es va iniciar la invasió russa a Ucraïna, les empreses que veuen compromès a la seva activitat per l'encariment dels costos ha passat d'un 16 a un 25% en molts llocs de feina en perill. La situació actual comença a donar problemes greus i cal prendre decisions, segons adverteix el president de Pimec, Antoni Cañete.
Que el 50% de les pimes de Catalunya estan en risc de viabilitat. Per tant, aquest no és una dada menor. I nosaltres veiem que, a més, quan hem fet aquesta enquesta, el 25% de les pimes de Catalunya que tenen una projecció de 480.000 llocs de treball, llocs d'ocupació, ens estan dient que en la situació actual no són viables.
L'estudi de la patronal Pimeca també constata que un 30% d'empreses han reduït o aturat la producció durant els últims mesos a causa de l'increment del preu del gas i de l'energia. I ens situem ara a la ciutat de Barcelona. Diversos col·lectius i veïns del Raval s'oposen a l'ampliació del MACBA a la plaça dels Àngels. Els afectats asseguren que l'ampliació suposaria perdre gairebé 1.000 metres quadrats d'espai públic. Les entitats veïnals volen evitar que el projecte tiri endavant, ja que el Raval és un dels barris amb menys espai públic per habitant de la ciutat, a Jorge Abati.
L'ampliació, diuen, comptaria amb un nou edifici de 3 plantes que taparia el Convent dels Àngels. L'ampliació del MACBA és fruit d'un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el museu que remunta al 2019 i que permet, d'una banda, ubicar el cap Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia i, de l'altra, ampliar el museu amb un nou edifici a la plaça dels Àngels. La Carmela Torró, de la xarxa veïnal del Raval, ha afirmat que els veïns no poden perdre ni un metre quadrat d'espai públic.
Gairebé 1.000 metres quadrats d'espai públic que l'Ajuntament entrega a una entitat público-privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval d'esquenes al seu veïnat. 1.000 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no els hi serà retornat. Les veïnes del Raval no podem perdre ni un metre quadrat d'espai públic i defensarem el que és de totes als tribunals.
Els veïns volen evitar que el projecte tiri endavant. Per això, l'Elisenda Puigades, de l'antiga Massana, demana que s'aturi immediatament el procés d'ampliació.
El que demanem és que s'aturi immediatament el procés d'ampliació, que es convoqui al mes d'octubre un Consell de Barri extraordinari per parlar només de l'ampliació del MACBA, perquè les veïnes puguin expressar-se i preguntar el que necessiten. Si no s'atura immediatament el procés d'ampliació, si no es convoca abans que acabi el mes aquest Consell de Barri, començarem accions contundents.
Així doncs, la modificació del Pla General Metropolità per l'ampliació del MACBA va ser aprovada de manera definitiva a la Comissió d'Urbanisme l'octubre de 2021. D'aquesta manera, està previst que les obres per al nou edifici del MACBA comencin al febrer del 2023.
Molt bé, les obres del MACBA en punt de discrepància. Nosaltres busquem ja tot seguit a línia COPE a partir de les 3. El repàs informatiu d'aquest matí amb Pilar García Muñiz i a les 3:05 tota l'actualitat esportiva de Catalunya amb els clubs catalans i també tota la informació nacional i internacional amb l'equip d'esports COPE.